content perquè no feia fred. Aquest any veurem a veure què diran, perquè, clar, és el plaça mestre de dia. I també ens han dit que hi hauria molta més llum, com ha dit el Joan Garcia, crec que a Gironella, i també a Berga hi haurà molta més llum. Vaja, que la llum avui serà un dels protagonistes. I podríem explicar moltes coses més, però ja els diem doncs, que els explicaré més endavant. Ah, m'han dit una cosa aquí fa un moment, que estan fent aquest taller dels fanalets, i un taller dels fanalets que realment això convida a que tots els nens que hi vagin, a més a més, tindran un regal que és una bossa de xutxes. Per tant, aneu a fer el fanalet i, a més, us donaran una bossa de xutxes. I nosaltres, d'aquí uns moments, el que tindrem és aquesta taula rodona per parlar de reptes i oportunitats del sector agropecuari. Però això serà d'aquí uns moments.
Sí, penso que serà una taula molt interessant, més que res perquè el sector necessita una empenta del jovent i relleu, sobretot relleu, i ajuda de part dels de dalt.
Molt bé, doncs.
Aquesta és la meva reivindicació del dia.
És molt important.
Doncs molt nosaltres a les 11 i un minut us diem adéu del Bon Dia Catalunya.
Adéu, sí, Bon Dia
però
Catalunya.
Però seguim aquí,
La setmana que ve, que no sé qui estarem, però nosaltres estarem.
No, jo no.
Doncs estarem la Pilar i el Jaume.
Sí.
I bé, doncs gràcies per la vostra sintonia.
Jo el diumenge que ve faré vacances.
I nosaltres continuem doncs amb l'emissió des d'aquí la plaça Santa Maria.
Molt
amb
bé.
Aquesta entrevista que seguidament us posarem. Ara una mica de música i continuem amb l'emissió de Ràdio Porreig.
Aquí està l'encisa de la gitana que té un poder que t'omplirà d'il·lusió, et canviarà la vida, els seus encants són sort de la bona, tot amor i fortuna si li demanen amb devoció.
Quan el cor et peta,
les inopetes,
les puja al cel,
vine en paral·leles,
fa de pena,
on de canaleta,
dos matrimonis,
perquè Sant Antoni, una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol. Una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol. Que somnia desperta, que mai no es deixa voler. És tan nona i tan bonica, d'equilibri el seu poder. I és que ella té poder, i és que ella té poder. Barcelona és poderosa, Barcelona té el seu poder. El passeig de Gràcia,
el
els infants que ploren, les flors de la Rambla, el cent i la Rauxa, una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol, perquè sí, una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol. Debat, debat, el seu cor obre a tothom, sense excepció, de races ni de color, i homes que treballen i grans poetes que tot canten a l'amor, una sagrada família han elevat el seu interior.
Si del cor pateixes,
es pot obrir,
i el puja al cel,
vine en paral·lel,
fa de pena,
quan de canaleta,
els matrimonis,
perquè Sant Antoni, una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol. Una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més com a cançó. La que somnia desperta, que mai no es deixa voler. És tan nona i tan bonica, d'equilibri el seu poder. I és que ella té poder, i és que ella té poder. Barcelona és poderosa, Barcelona té el seu poder. El passeig de Gràcia,
el seu poder.
Els infants que floren,
el seu poder.
Les flors de la Rambla,
el seu poder.
El cel i la Rauxa,
el seu poder.
Una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol,
perquè sí.
Una gitaneta, tan encisadora, tan plena de gràcia, més guapa que el sol.
I és que ja té poder, i és que ja té poder. Barcelona és poderosa, Barcelona té el seu poder. I és que ja té poder,
Barcelona és poderosa. Barcelona, 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 Barcelona té el seu poder.
You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Aha, 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 aha.
Goig, veure aquesta taula plena on començarem ara aquest debat amb Marco Antonio, Gacho López, veterinari assessor en producció porcina i benestar animal. També tenim a interins, a professors associats, a Josep Llorenç Calveres, monitor d'Escola Familiar Agrària de Quintanes i membre de l'organització d'aquesta fira i mostra ramadera. Hi ha l'Albert Croasses, també per aquí, docent i coordinador dual a l'Escola també de Quintanes i doctor especialista en la formació dual i alternança. Tenim la Teresa Selva, que també és molt coneguda per aquí, Casserres, del Pujol de Sant Quintí, amb una explotació familiar agrícola i ramadera, producció i comercialització d'ous ecològics. I finalment també tenim a l'Aina Sabata Clotet, veterinària rural especialitzada en boví de la cooperativa de la Plana de Vic. Benvinguts a tots i a totes i esperem doncs, que sigui molt productiva aquest debat.
Bé, doncs anem a començar aquest debat. Jo sóc Josep Genescà, director de Ràdio Porreig i d'aquest programa. I anem a començar doncs, ara una mica doncs, a presentar-vos aquesta taula rodona. Tots ens hem preguntat moltes vegades quins són els reptes i oportunitats que pot tenir el sector agropecuari. I avui parlarem de la producció, el benestar animal i la sostenibilitat. I ho farem, doncs, com deia la Caral, amb tots aquests companys que avui estan aquí. Passarà una mica de fred, això sí, però veig que tots aneu amb guants. Jo no, però no tinc, ja no em trobo ni a les mans, eh? Però hi ha gent que ja està més acostumada. Mira, veig allà, crec que és l'Aina, eh? L'Aina... Doncs bé, anem a començar una mica, doncs, aquest debat, un debat que ens porta, primer, a parlar d'aquesta mostra i del seu objectiu, i això, i potser també del perquè d'aquesta taula rodona. I això, qui realment ens ho pot explicar és el Josep Llorenç. Josep Llorenç, que és professor monitor de l'Escola Familiar Agrària. Josep, situa'ns una mica, doncs, amb això, què hi fem aquí? I per què aquesta taula rodona ens ha de servir?
Bé, bon dia. En primer lloc, estimats oients de Ràdio Porreig, és un plaer de tenir-vos entre nosaltres. Jo voldria agrair a Ràdio Local, com és Ràdio Porreig, com sempre, doncs estan en els ens locals i amb les esdeveniments més locals del municipi, i també els companys que ens aporten avui la seva opinió, que l'objectiu d'aquesta trobada d'avui és parlar del sector agroramader des de diferents punts de vista, amb diferents personalitats que avui ens acompanyen. Però jo avui actuaré en nom d'Amics Ramaders de Casserres, que conjuntament amb l'Associació de Comerciants de Casserres organitzem, doncs, aquesta ja 13a mostra ramadera i aquesta més de 20a trobada de Fira de Reis. El que aconseguim des d'aquí a Casserres, conjuntament amb l'Ajuntament de Casserres, el consistori, és aportar, doncs, una fira local, amb la mostra ramadera amb diferent bestiar d'aquí a la comarca, d'aquí al municipi, i donar visibilitat al sector. I conjuntament avui, amb aquesta trobada taula rodona, col·loqui, intentarem donar aquesta visibilitat del sector tan, tan important que és el sector agroramader, i quines haurien de ser les línies a seguir perquè aquest sector es desenvolupi correctament de totes les parts. Jo m'agradaria molt agrair, sobretot als pagesos, ramaders i ramaderes, que avui ens han aportat el seu bestiar, que no és gens fàcil, amb tots uns tràmits a nivell sanitari que no són fàcils, sempre predisposats a ajudar-nos, i també tot el sector de maquinària agrícola, ja ho sabeu, com món de pagès va tot lligat, doncs també els pagesos que ens han aportat de la seva maquinària agrícola avui aquí i que ens ho han deixat molt fàcil. És que Serra és un poble petit, però tenim un cor molt gran i la gent va molt de cara, i és el que ens agrada, sobretot. I a la pagesia és això. Tenim un producte que l'hem de potenciar, l'hem de cuidar, i això és el patrimoni cultural i material, vaig dir, la humanitat, i per què no? És així com és el poble de Casserres, i és un plaer tenir-vos.
Doncs, Josep, ara tu, què faràs? Perquè, clar, sí, tu ets car de veure avui, eh? No. Et demanàvem aquí, t'anaves allà... I...
Sí, avui estem per liderar una mica tot, i ens falta aquest sol, que jo he demanat que sortirà tard o d'hora. Jo ara passaria la paraula amb el meu company Albert Crosas, perquè primer li tinc molt apreci, i ell us donarà, doncs, el tret de sortida per sortir aquí amb aquest debat, parlant del sector, i que ens doni el seu punt de vista i com hem de seguir endavant. Amb tots vostès, l'Albert Crosas.
Doncs parlem amb l'Albert Crosas. L'Albert Crosas, com dèiem, és una mica... ens parla de l'alternança dual com a eina per formar professionals qualificats del sector, aquest sector agrícola, ramader, i que avui ens porta a parlar de tot això. Albert, quan vulguis.
Bé, bon dia a tothom. No sé si se'm sent correctament. Sí? Va, pues bon dia a tothom. Primer de tot, agrair la invitació a compartir aquesta taula amb tots els experts per poder debatre una mica, aviam, com o quines són les línies d'evolució del sector agroramader a la zona i a tot el nostre país. Un sector que bueno, tot i les seves dificultats, i cada dia més amb la burocràcia, com ha dit el Josep fa uns minuts, que bueno, que des de l'administració se l'imposa, doncs segueix endavant i segueix viu amb noves alternatives i sobretot des de sota, mitjançant l'aportació que fan tots els joves, sí, a l'escola i en veiem un munt de noves iniciatives que intentem potenciar amb mitjançant la formació i els avantatges que ens dona sobretot la formació dual, una formació dual on s'intenta que el jove ja s'integri amb el sector des dels primers estadis i entre tots el puguem anar fent créixer, perquè crec que és un, diria que és un objectiu de país, poder mantenir viu el nostre sector rural. Sí, m'agradaria ja obrir una pregunta a la taula, que és el tema de la sostenibilitat del sector agroramader. Sostenibilitat entesa des del punt de vista i com marca Europa, no només una sostenibilitat ambiental, sinó també econòmica i social, que hem d'intentar potenciar entre tots. No sé com m'agradaria compartir amb els meus companys com veuen el tema de la sostenibilitat. Sí, crec que és un tema molt, molt, molt ampli i a partir d'aquí, doncs, veure quina és la seva opinió al sector i tot el que l'envolta.
Doncs parlem del que ens pot dir Marco Antonio Hacho López sobre el benestar animal i la innovació en la producció porcina i una mica, doncs, tot això.
Hola, què tal? Bon dia. Avui molt content per dues coses. Primer, perquè tornem a estar aquí a la fira després d'un any que no vam poder venir per tema climatològic, i segon, perquè veiem la fira molt viva i plena de gent, content també per estar acompanyat per un grup de gent jove, de professionals joves, que això fa molt goig, sobretot a una persona que com jo s'ha dedicat des de que va sortir pràcticament de la facultat a la formació i al camp, no? En temes com bueno, per contestar una mica la pregunta que ens planteja l'Albert, jo crec que en temes de sostenibilitat fem una mica de trampes, en el sentit de que el concepte sostenibilitat a vegades en volem simplement referir a lo que és ambient, lo que és conservació del medi ambient, però sostenibilitat també per mi vol dir que la gent tingui feina. Sostenibilitat també vol dir que la gent pugui guanyar-se la vida, i sostenibilitat també vol dir que la gent econòmicament pugui treballar, pugui mantenir el medi ambient a partir de mantenir sobretot les granges, no? I sobretot el tema de benestar animal, que em toca a mi de ple per ser especialista i formador a nivell no només de granges sinó a nivell universitari, pues, a mi el que m'agrada parlar molt és sobre el tema de benestar animal zootècnic, és a dir, èticament ens interessa el benestar animal, però més enllà del benestar també ens interessa la productivitat. El benestar zootècnic vol dir que sí, necessitem donar una vida digna als animals, però també una vida digna als productors, a la gent que se'n cuida de los animals, no? I en aquest sentit, per a mi, sostenibilitat, hem de parlar de més coses quan parlem de concepte de sostenibilitat.
Bé, doncs parlem de més coses. Hem parlat, ara el que hem de parlar també és de reptes, no? Reptes que tenim sobre la taula, suposo, aquests moments dintre aquesta... ets una mica complicat, estem... Bé, anem a parlar amb l'Aina Sabata. L'Aina és veterinària i, bé, Aina, quin repte es trobes tu com a veterinària en les explotacions familiars de boví, de llet, el que esteu en aquests moments?
Bé, doncs, ara amb aquests no sento res, eh? Estem aquí tenint problemes amb els auriculars.
Si et sentiu?
Sí, sí, doncs... sí, fem-ho així.
Fem-ho així.
Doncs bé, el repte una mica que ens trobem actualment és el relleu, no? Crec que és un meló molt gran a obrir i ja el llenço aquí amb tots vosaltres. Potser més que un repte, ara he canviat una mica la pregunta, és una problemàtica que és amb la situació que ens trobem amb el boví de llet, i crec que es pot extrapolar a altres sectors, doncs que la majoria d'explotacions a les que anem el relleu no està garantit i n'hi ha moltes doncs, que tanquen, que no tenen persones a darrere per seguir. És una mica doncs, un repte podria ser doncs, intentar trobar persones que, no, des de Quintanes, des de diferents escoles, diferents entitats, que puguin enganxar tot aquest jovent, tot aquest relleu que hauríem de buscar doncs, d'algun lloc.
Entenc que el paper de la formació és molt important.
Sí.
És el que ens vens a dir, no?
Sí.
Bé, anem a parlant doncs, del tema aquest de la formació i dels reptes, perquè és que avui precisament el que volem parlar és de reptes i oportunitats en aquest sector agropecuari en producció, benestar animal i sostenibilitat. Doncs bé, parlem de reptes i ho fem precisament ara amb la Teresa Seuba. La Teresa Seuba, que ella és precisament una... regenta una explotació agrària.
Bon dia, em sentiu bé?
Sí, sentim bé.
Doncs si tenim una explotació familiar, que ja és de la família, de molts anys, i el canvi que vaig fer quan em vaig incorporar en l'explotació va ser després d'estudiar grau superior i això, em vaig especialitzar en agricultura ecològica. Llavors vaig adaptar el que havia pogut entendre en aquella formació a l'explotació que teníem, i vaig fer una explotació a part, que és de producció d'ous ecològics. Llavors, dintre de la nostra finca, el que tenim és una explotació mixta, tant en el sentit ramader i agrícola, com en el sentit que hi ha una part convencional i una altra que és ecològica. Dintre d'aquesta part ecològica, una sortida que vam trobar va ser de comercialitzar el nostre producte directament, que no és pas gens fàcil. Fa 25 anys vam començar i per tant ho vam aconseguir. I això s'aconsegueix gràcies a tota la gent, a tot el nostre mercat i a la coneixença que tenen de la nostra explotació, la manera de treballar. No és gens fàcil, però a la vegada és molt agraït, perquè justament la persona que està consumint el teu producte pot dir-te, dona la teva opinió, si hem estat fins ara, vol dir que estan contents, i això l'únic és la immensa burocràcia que hem de passar per aconseguir vendre uns ous ecològics a una botiga.
Aina, tu com valores les experiències que ha comentat ara la Teresa de cara doncs, a tirar endavant aquest projecte? Penses, per una banda, formació, però per altra banda, entrega, entenc jo.
Sí, sí, és evident, no?, que en un projecte així no és com si vas assalariat, fas 8 hores i plegues, quan comences un projecte, doncs sigui com és el seu cas, o qualsevol altre projecte, una petita botiga, el que sigui, doncs t'hi has d'implicar molt. I no sempre és fàcil aconseguir aquest vincle amb els clients, fidelitzar-los, no? Que cada setmana, cada 15 dies et vagin comprant, que siguin fidels a tu. Sí. No, és un repte, també.
Parlem amb el Josep i l'Albert. Creieu que les institucions educatives estan prou adaptades a aquests moments per donar aquest relleu a la pagesia?
A veure,
bueno,
aquí hauríem de fer alguna diferència, perquè m'agradaria matisar que nosaltres al camp, els nostres tècnics, els nostres tècnics superiors o professionals estan preparats, perquè s'ha de formar molt per a fer producció ecològica, s'ha de formar molt, no només en producció com a tal, sinó en temes de màrqueting, perquè la gent ha de arribar a vendre el seu producte. A mi el que m'agradaria és que hi hagi també una part de formació a la societat, o sigui que no sé, les escoles, els col·legis, no? Tinguin algo de formació sobre el sector. Cada dia tenim més gent urbanita que entén menys de lo que nosaltres fem al camp. Hi ha molta gent que no coneix i per tant no valora que la producció primària és molt important. Nosaltres treballem 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, perquè la gent pugui menjar, que és el bé més important. I la prioritat ara d'una part de la societat, si més no, és el vestir, el viatjar, el disfrute, però no realment menjar, no li donem valor a això, no? I aquest és un dels principals problemes que tenim amb el tema de sostenibilitat. A partir d'aquí, si nosaltres podem fer que la gent valori la feina, el jovent, el nou professional, estarà valorat i llavors seguirà apostant per quedar-se al camp, no? Jo, en el meu cas, si em permet, ara també parlàvem del relleu generacional, en el cas meu, com a formador en la universitat, nosaltres també tenim un problema, els professionals de camp, els veterinaris, també estem quedant sense relleu generacional. I és per lo mateix, sí? Perquè si nosaltres no tenim condicions per a poder treballar a nivell de camp, condicions, vull dir, econòmiques, condicions, facilitat per treballar, estem patint igual que els productors, que tampoc tenen facilitats normatives. Si voleu entrar en temes normatius, podem fer, no tenim facilitats per a treure un productor. Per tant, evidentment, la gent està preparadíssima, els professionals, tant de nivell mig superior com els professionals en la universitat, no han estat mai tan preparats com ara, però no tenim un escenari on ells puguin treballar.
Bé, potser hauríem de parlar aquí de què ens falta, no? Perquè parleu d'un escenari que no està al dia, per exemple, estem parlant d'això, i la culpa d'on ve? D'on ve la culpa, Albert?
Bé, això és una opinió que extrec després des de la humilitat, des d'haver nascut al mig de vaques i camps, i crec que com a catalans, i crec que això reflecteix molt la nostra societat, som una societat entregada al treball, on el sacrifici sempre sembla que tot i en fem moltíssims de sacrificis, mai és suficient. I com a sector, crec que hem, a diferència dels nostres veïns, els francesos o els italians, ens hem dedicat a produir. Som molt eficients produint, som molt bons produint. Crec que tenim unes produccions de les millors d'Europa, amb una seguretat alimentària que és indiscutible. Som un país on menjar és molt segur, però ens hem descuidat d'una cosa que per mi és clau, que és saber-ho explicar a la societat i vendre el nostre producte. Sí? Això també llenço aquí un altre tema a l'aire, que és, hem produït molt, no ho hem sabut explicar, però tampoc crec que hem fet un pas més, que és entrar a les institucions de govern, sí, com a agricultors, com a professionals, sense rebre cap tipus de pressió política al darrere, i defensar els drets del sector allà des de dins, sí? des d'on es fan les lleis, des de Brussel·les. Ens queixem molt, sortim al carrer, sí? Fem moltes manifestacions, però quan és l'hora d'agafar i anar-nos a Brussel·les i començar-ho a defensar, a diferència dels nostres veïns, crec que ens queda molt per avançar.
I aquí passa, per on passa, Josep, del teu punt de vista, per on passa aquesta, el que deia l'Albert, una mica incentivar, des vosaltres, vosaltres incentivar a les administracions que creguin amb l'agricultura, que creguin amb la ramaderia. Penseu que les administracions, doncs, ho veuen també des d'un helicòpter?
Jo m'ha anat molt bé el pas aquest de l'Albert cap a mi, perquè ha enllaçat un tema, vaja, que hauríem d'estar aquí hores parlant d'aquest tema. Vendre el producte fa referència a com assessorem i com expliquem el que estem fent el dia a dia. I jo m'agafo les arrels més locals, que és el que em pertoca avui, i des d'una fira local estem venent el producte. Estem explicant en el món i a les persones que avui ens visiten que estem fent a dins de les granges, com deia l'Albert, amb tots aquests requisits sanitaris que portem també al dia a dia, i això s'ha de transmetre, però com? Explicant, i així arribarem més lluny. I és vendre el producte, torno a dir, és essencial com transmetem, sobretot des del cor, des de la passió, els productes que estem fabricant, que estem produint el dia a dia. és la clau de l'èxit, com transmetem nosaltres el que estem fent. Quan jo estic a, el meu tiet està fent una aplicació, no vaig a dir, vaig a tirar merda, anem a, fer una aplicació de Puri que ens aporta uns minerals per a les plantes que podem especificar quins són. I això és vendre el producte. Per què ho estem fent el dia a dia? Doncs perquè la planta ho necessita, perquè el bestiar necessita uns cuidats i després produïm, no? I tenim un rerefons que és un benefici. Per tant, ens quedaria això, que la clau de l'èxit és vendre el producte i transmetre des del cor, des de la passió. Catalans, catalanes, si tenim passió no tenim fronteres, i això ho tenim claríssim. I un pagès sempre té passió, perquè es lleva a les 6 del matí, faci un dia de boira i faci un dia de sol, el que faci falta, i ens hem de llevar ben d'hora, ben d'hora, però aniria més enllà d'aquestes paraules. Des del cor, des de la passió, venem bé el producte i ho sabem fer. No reneguem tant i transmetem més, sisplau, i així avançarem, amics i amigues.
Doncs bé, parlem de reptes que hi ha en aquests moments dintre la producció ecològica i també les explotacions familiars. Quan parlem d'explotacions familiars sembla que parlem a vegades de tabú, però pel que veiem, doncs, són, la Teresa sembla que ens venia d'una explotació familiar, ja, no?
Sí, sí, de tota la vida.
Explica'ns una mica la història, la teva història.
Sí. Bueno, jo quan, bueno, tota la família meva, els meus avis, besavis i els meus pares s'han dedicat a la a cuidar aquesta explotació, que com us he dit era mixta, ramadera i agrícola, que és la majoria, com la majoria d'explotacions d'aquí a la vora. Llavors, quan vaig incorporar-me jo ja fa, ja us he dit, 25 anys, vaig veure que una de les sortides que tenia era, per separar-me una mica del que era convencional, era crear aquesta part agrícola, part ecològica. Val? I vam introduir això, les gallines ponedores. Actualment tenim 3 lots i treballem justament en 3 lots per tenir una producció contínua i poder recomercialitzar al llarg de tot l'any a tots els nostres establiments que, bueno, que ens ho compren i distribuïdors, etc. I va ser la sortida que vam veure, doncs, arribar al productor final, el producte que arribés al consumidor final. És una de les sortides per valorar el producte. No estem sotmesos a aquests alt i baixos que sempre sol patir les produccions del sector primari.
Sí, per tant, hi ha... Vosaltres, en el teu cas, elimineu l'intermediari, diguem-ho així.
En la producció d'ous, sí. En les altres parts que tenim, encara no podem.
Encara no podem?
No, perquè depenem de...
I per què no podeu? La viabilitat econòmica passa per certificacions, accés de mercat, compatibilitat, enfront la producció convencional? Passa per això o per què passa? Ho dic per a l'hora de poder arribar a la venda directa, com estava parlant ella.
Ah, sí que és veritat que si elimines els intermediaris, no? Aquestes grans indústries que et compren el producte i et diuen jo et compro el producte que tu produeixes, però aquest preu, que sembla una mica estrany, no? Sembla que tu, si vas a una botiga, no li dius al botiguer, et compro aquest jersei, però te'l compro a 20 euros. Ell et diu el preu, no? Doncs els productors de llet es troben que les centrals els hi compren la llet i et diuen, vale, aquest mes te la pagarem a tant. No són els ramaders que diuen, doncs aquesta llet m'ha costat tant i te la tenc a tant perquè hi he de tenir aquest marge. Que sembla algo que nosaltres ho tenim molt interioritzat, no? I que potser algú ara ho sent i li ve de nou. Llavors sí que és veritat que passar per certes certificacions, com pot ser l'ecològic o com pot ser una certificació de petits productors, el que sigui, si tu fixes el preu, doncs et pots assegurar, no, aquesta viabilitat i pot ser una sortida.
Marco, tu veus igual que elles?
Sí, evidentment. Aquí podem tornar a passar amb el tema de l'administració, no? L'administració sempre valenta, a nivell de camp, de pagès, sempre anem endavant. L'administració, ara que parlàvem de certificació, jo no entenc, perquè en un país on tenim una llei de benestar animal, on no pots posar cap granja que estigui complint una normativa de benestar animal, s'ha creat un segell de benestar animal, o sigui, una certificació de benestar animal. Això entén des de la meva opinió personal, com donar peu a crear un altre negoci, que és la certificació. Tema ecològic, per exemple, és que l'administració és tan difícil de tractar. Jo, des de la meva passant professional al camp, alguna vegada necessita utilitzar un producte ecològic o per a una granja ecològica concreta, un producte que en França, per exemple, funciona molt bé i té una certificació ecològica a França, aquí no lo pots fer servir perquè aquí no té la certificació del CCPA. Això no s'entén. Més que, amb perdó, fer negoci. Per què? Perquè obliguem als productors a tenir una certificació ecològica. Un productor és ecològic, és a dir, que està lligat a una certa normativa i a utilitzar uns certs productes. Quan tens un producte ecològic que va molt bé certificat per un país membre de la Unió Europea, aquí no es pot fer servir. Aquestes coses són les que el sector pateix.
Veia que no existeix l'homologació, no? Vosaltres també, Albert, tu també veus com ells el problema burocràtic? Perquè estem parlant de burocràcia ara, en aquests moments.
Crec que tenim una administració tan global que ens absorbeix tant que avui dia la burocràcia ja és a tot arreu. Ara actualment tenim, per posar un exemple, greus problemes perquè els nostres alumnes arrenquin les estades de pràctiques perquè l'administració ha desenvolupat una llei, però un cop l'hem tingut feta, després no hem tingut les eines per aplicar-la. Si vols continuar fent el que feies fins ara, o desobeïm una mica la llei o aturem el sistema. O sigui, hem creat una nova llei per millorar el sistema, però no hem ficat les eines i hem acabat aturant el sistema. No sé, crec que com a país i com a societat jo crec que és un punt de reflexió molt seriós.
Jo penso que, però aquí a mi em ve a la memòria quan va sortir la reforma de la professió de l'aprenentatge amb la formació professional, no? Que van voler fer formació professional i van deixar de banda els aprenents. Per tant, aquí deu passar una mica això, no?
Sí, correcte. Vull dir, hem de recuperar la figura de l'aprenent pel relleu generacional, com deia l'Aina, sí, i crec que hem d'apostar-hi molt, molt fort com a societat, perquè és el futur, és el motor de canvi, si realment el volem dur a terme. Hi ha vegades que, veient les mesures de govern que tenim, també en dubto si es vol un país de canvi o un país més estancat i, com diuen que serà Europa al món, no? Que només ens dedicarem bàsicament a la legislació i als serveis, però si volem un país punter en producció i ser autosuficients, crec que hem d'apostar molt fort per al jovent. I també m'agradaria afegir una cosa, potser és una reafirmació d'abans o una posada en escena, però el paper de la dona en el món rural, sí, aquí tenim dos exemples, m'agradaria que donessin la seva opinió com a dones, com veuen el sector agroramader, si han trobat dificultats des de Osona, des de l'altra plana a prop d'aquí, i sobretot també tot el Berguedà i tota la Catalunya interior, podríem dir, i els altres indrets. La dona ha tingut un paper fonamental al llarg dels segles a les masies, sí, i el desenvolupament del territori rural, podríem dir, i crec que ara es dona visibilitat a tota aquesta tasca de totes elles que any rere any i dècada rere dècada han estat fent. Per això m'agradaria donar-los la paraula per aviam si com veuen, quines dificultats veuen, si, com ho veuen una mica tot plegat com a dones, perquè crec que ens poden aportar una visió diferent al sector. Sí, que ja fins ara la teníem, però amb un impuls més que crec que també ens fa falta.
Sí, efectivament, hem de parlar de les dones, però hi ha una cosa, després parlarem de la dona, perquè penso que això és un capítol especial que hem de dedicar a parlar de la dona en la pagesia. Però hi ha un tema que és important perquè és on estàvem situats. Estem parlant del canvi climàtic, aquest moment, estem parlant del canvi climàtic, i també la reducció de l'impacte ambiental. I molts pagesos, aquests moments, i les notícies així ho diuen, no? Tenen, han de, les seves, bé, els orins dels animals han d'anar als camps, no? Ho deia fa un moment, no sé qui ho deia, que tu ho deies, Josep, que sabia de veure com donar una força a la producció del camp amb el repartiment d'orins, però en canvi sabem doncs que darrere hi ha els ecologistes i que estan reclamant que no es tirin els purins al camp. Aquí què passa? Perquè és un tema que això omple diaris, eh? Per tant, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu a veure aquí com ho veieu això.
Bé, a veure, nosaltres legislació de medi ambient l'hem tingut sempre, gestió de purins l'hem tingut sempre, una altra cosa que s'hagi fet com es tocava fer, tornem a l'administració una altra vegada. Si ara parles de los ecologistes i los animalistes, per a mi són importants.
Per a mi també, eh?
Per a mi són molt importants, perquè són la gent que ens hi marca els límits. Ara, a partir d'aquí, pues, també és cert que tornem a l'administració. Si tenim un bé que és tan important com el purí, per la seva composició, és el millor adob que pot haver-hi. Però, per l'altra banda, no tenim restriccions, o sigui, si més no, jo no us conec, sobre els adobs químics, per exemple. Si estem parlant de conservació del medi ambient, jo crec que el químic, fet de forma artificial, genera més problemes que no pas el purí. Per una altra banda, nosaltres tenim un país en el que, gràcies a los productors, tenim moltes granges, tenim molts purins, molts adobs que també es poden convertir en energia elèctrica. Per què no les utilitzem? Perquè tenim un monopoli de les elèctriques, perquè els senyors polítics, quan jubilen de polítics, tenen un càrrec en una empresa telefònica, elèctrica, etc, etc. Jo visco en un poble que és Taradell, que tenim un barri rural, que hi ha dos o tres granges en aquell barri. Aquell barri no sé si tenim 300 cases. Jo crec, tècnicament no sóc especialista, però he vist moltes granges en molts països del món, i jo crec que en aquelles tres granges nosaltres podríem tenir la llum pública, la llum al carrer, i no la tenim. Per què? O sigui, quan parlem de sostenibilitat, de conservació del medi ambient, de canvi climàtic, només veiem el pagès, només li veiem el camp. Sí que és cert que nosaltres, des de la nostra vessant, també hauríem de veure el purín, per exemple, no com un residu, sinó com un subproducte. Però és que si amb aquest subproducte nosaltres podem treure un rendiment però no ens deixen, sempre explico el mateix. Jo, quan la primera vegada que vaig estar per Alemanya en temes de feina, vaig anar al novembre, sí, i a les 4 i mitja de la tarda, a dos quarts de 5 de la tarda, es feia fosc, i els pobles allà estan plens de plaques solars. Per què en un país on tenim fins i tot 14 hores de llum del sol, per què no tenim plaques solars? Això bàsicament són per els monopolis que hi ha. O sigui que nosaltres, gestionar el medi ambient, som els primers interessats en fer-ho, i si ens deixaríem fer, ho faríem bé.
Ja veieu, això és competir una mica en un mercat globalitzat, i no sé si costa molt això, mantenir la rentabilitat, perquè quan parlem de rentabilitat hem de parlar de rentabilitat del món rural, no? Els pagesos sempre es queixen, perquè sempre es queixen, sempre. Vull dir, si estic segur que si parles amb tothom, tothom veu aquesta força de la pagesia, que es queixen. I amb raó, perquè, clar, si les coses no surten com haurien de sortir. Però bé, això són eines que podem millorar, no podem millorar, Josep? Tu ets una persona que també estàs dintre d'aquest món, i crec que hi ha aquí un grup que estaven a la reivindicació, que es diu, com es diu?
La coneguda Revolta Pagesa.
La Revolta Pagesa.
Bé, sí.
Tots alguna cosa hem de demanar, no?
Sí, això que ha dit Josep, al nivell de que ens queixem, sí que hi ha una raó en rerefons. I torno a repetir, és com vendre el producte i explicar per què ens queixem, i els meus companys ho han explicat molt bé, no? Tot el que necessitem des del sector. Però deixa'm conduir, Josep, amb un tema que és què expliquem, com ho fem, és tenir una base i a partir d'aquesta base treballar. tenim molta visibilitat i som un sector molt potent, i més a nivell comarcal i a nivell de municipi. Només heu de veure això que hem muntat avui aquí. Hi ha molta gent que està relacionada amb el món de pagès i tothom vol pujar a Casserres a provar la nostra botifarra de pagès i aquests productes tan locals que tenim, i hem d'explicar aquesta traçabilitat fins a arribar al consumidor, doncs, quina és la seva evolució i com hem arribat fins aquí amb aquestes dificultats, a la mà de les administracions, com deia el meu estimat i que aprenc sempre d'ell, en Marco, doncs diu, nosaltres de medi ambient hi entenem molt i intentem fer les coses ben fetes, deixeu-nos-ho fer, no? I buscar aquesta ajuda externa, digue-li des de Brussel·les, doncs, d'unes directius a seguir, deixeu-nos-ho fer i ho farem bé. Això, transmetre aquests valors que tenim tan necessaris.
Doncs bé, transmetre valors és transmetre els vots als joves perquè continuïn. Però no només això, sinó que fa un moment parlàvem del paper de la dona al món de la pagesia. Penso que tenim dues dones aquí que ens ho poden explicar molt bé, per què han apostat per la pagesia, per què han apostat pel món agrari, perquè sabem, no?, que a moltes cases de pagès, doncs, la dona és la qui ha mantingut diguem, l'home s'ha anat per exemple a cosetjar, però la dona ha estat amb els animals, i així successivament, no? ha fet la producció. Teresa, Aina, expliqueu-me quin ha de ser el paper de la dona al món de la pagesia, quin ha de ser per vosaltres?
Bé, bueno, jo en el meu cas soc veterinària, no estic treballant el dia a dia com a ramadera, però sí que és cert que soc d'una família que ve d'origen ramader, soc de Can Sabata, de Montmajor. A casa meva sempre hi ha hagut bestiar, teníem vaques, bueno, actualment tenim vaques de llet, porcs d'engreix, també havíem tingut mares bruges, que se'n cuidava el meu avi, i jo sempre he viscut tot aquest món, no?, doncs, amb molta naturalitat, era el meu dia a dia. Sí que és cert que soc veterinària, però perquè els meus pares em van poder pagar la carrera i m'he pogut dedicar a això, no? Però potser si no hagués sigut veterinària i viure el món des d'aquesta vessant, doncs potser m'hagués quedat a casa i hagués seguit en aquest sector, no? Llavors jo crec que el món rural, quan el vius, aprens a estimar-lo també. I a l'estimar-lo vols formar-ne part, vols seguir-lo millorant, vols que sigui un lloc, no?, doncs que la gent s'hi pugui dedicar la vida, i intentes amb el teu dia a dia i amb les teves aportacions, doncs que això sigui així. I no, en el meu cas, doncs, mira, som dos germans, el meu germà s'ha quedat a l'explotació familiar, que també és veterinari, i jo, no, com us deia, no estic en el meu dia a dia treballant com a ramadera, però sí que soc veterinària i volto diferents granges, i el meu granet de sorra en el sector és, doncs, estar en el bovilleter i portar, doncs, el meu coneixement o la meva ajuda als ramaders, als clients que tenim, perquè puguin seguir millorant, perquè puguin seguir sent més eficients, més sostenibles, doncs una mica tot això.
Però en el teu cas, per exemple, ets veterinària, però del sector també, diguem-ne, potser també fas gossos i també fas...
No, faig...
Però em sembla que fas més porcs
faig...
i...
No, faig boví. I dins del boví quasi que pràcticament només boví i lleter.
Sí, boví i lleter.
Sí.
Bé, i escoltem, doncs, ara a tu. Tu ja ens has explicat una mica d'on venies, què feies. Tu precisament ets el Pujol de Sant Cantí.
Sí, correcte. Sí, nosaltres, bueno, jo quan vaig decidir quedar-me a l'explotació va ser de forma molt conscient, sabia molt bé per on anaven els trets i l'ho duqués, perquè al final són 365 dies de molt d'esforç. Pel fet de ser la part ramadera, és una part que és molt sacrificada, perquè són cada dia que s'ha d'anar amb el bestiar, amb els animals. S'han de tenir cura diàriament. En el cas de que no es pugui, has de tenir una persona prou responsable i prou formada com perquè ho faci en el teu lloc. Vull dir que és una cosa d'una alta responsabilitat. Estem treballant amb animals, amb unes exigències, trobo, altíssimes de benestar, i llavors hi ha també les exigències de traçabilitat de productes i de tot el que estem produint, vaja. I llavors, per altra banda, pel fet de ser dona, tot el que comporta això, que és portar la casa, portar la masia, amb la... ja sabem on vivim, o sigui, són
Per començar tenim la distància a un nucli, proper, que ja poden haver-hi 8 quilòmetres, 10 quilòmetres. I això té un cost. Té un cost de desgast, primer econòmic i llavors físic, de continuament agafar un cotxe per anar a buscar el que sigui, portar nens a l'escola i per tot, bàsicament. I és una manera de viure. I llavors també penses que en el moment que tu tries aquesta opció de vida, comporta, perdó, comporta que tot el teu entorn els impliques això.
Això fa el fum, segurament que és el fum, no?, que et ve de cop. Marco, tu volies dir alguna cosa?
Sí, a veure, jo crec que, bueno, per començar, ens hem de felicitar tots com a societat, perquè ara ja es visibilitza la feina de la dona, no només al camp, sinó a tot arreu. Concretament, la dona al camp sempre ha estat tota la vida, i és el puntal de totes les empreses ramaderes ara per ara, gairebé. Per la part, jo com a antic professor, com a antic monitor de Quintanes, he viscut l'evolució de la dona des de la vessant ja formant-se en una escola agrària. Abans ja sabeu que era un món d'homes, les dones no anaven pas a estudiar per a ser pageses. I això també s'ha de felicitar a l'escola Quintanes, que va canviar la seva tendència, que ara no parlarem perquè no toca, però cada cop hi ha més noies. Jo, experiència personal, jo no sé, quan ja portava crec que 5 o 6 o 7 anys a Quintanes, jo vaig estar quasi 18, vas tenir una alumna, tenia una o dues alumnes de classe, i ara quan pujo a Quintanes a fer alguna xerrada, pues, gairebé totes són dones. I aquí també volia comentar un tema que tu has mencionat ara, que tothom pensa que les veterinàries o les noies van estudiar veterinària per fer gossos i gats, i això sí que ha estat en algun moment, crec, important, però ara està canviant això. Ara, un dels objectius que jo tinc en la meva col·laboració amb la universitat, la facultat de veterinària, és que els professionals tornin al camp, vulguin tornar a treballar al camp. La gran majoria d'alumnes meves sí que és cert que tenen una tendència a seguir més especialitzacions en clínica, però crec que és igual que el futbol, que el futbol, perquè abans les nenes eren mal vistes quan jugaven a futbol, les dones al camp també eren mal vistes, i sobretot quan eren jefes, ningú volia sentir que manés una dona, quan a nosaltres de casa, de la porta cap a dins de casa, ens manen sempre, sí? I ara això al camp, al camp també tenim referents, les alumnes meves ja en tenen referents, com l'Aina, com la Imma Puigcorbé, ara com la Berta quan acabe, com l'altra Aina també, o sigui, ara tenim la Nojica, o sigui, alumnes meves que han estat a Quintanes, que he tingut el plaer i l'alegria de tornar-les a tenir a la universitat, que ara són referent, i ara les noies veiem que de mica en mica també estan optant per treballar al camp. Treballar al camp, tenim moltes ja treballant a nivell de vaques de llet, tenim moltes treballant a nivell de granges de porcs, la tecnologia, ja n'hi parlem, també ha ajudat a que aquesta feina més forta, més dura d'un home, també la pugui fer una dona, perquè no, perquè té moltes capacitats. O sigui que la tendència està canviant, i és una cosa que podem estar molt contents, perquè ara, a part de tenir la dona allà darrere, amagada, fent els números, variant-se amb l'home perquè faci bé la feina, ara ja la tindrem manant, i jo crec que un món on manen les dones crec que serà una mica millor del que tenim ara.
Bé, estem en el set, ens queden 7 minuts de programa, i el que podem fer és un resum, una mica, una valoració del per què, el sector agropecuari doncs ha de tenir reptes i oportunitats, i per què, i què ens espera, no? Què ens espera aquests moments? Comencem per tu. Albert Crozes,
com a conclusió, crec que, disculpeu que aquí hem fet una interferència, com a conclusió crec que necessitem una societat viva, sí, per mantenir un territori rural viu. Les zones rurals de Catalunya són molt, molt, molt importants. L'àrea metropolitana, sí, allotja moltíssima gent, però crec que no és representativa de tot el territori català.
moltes vegades quan surts a la resta del món, molta gent només veu com a, o té la imatge de Catalunya ficada en Barcelona, i no, Catalunya és molt més, és un territori rural, és una societat amb les seves tradicions, les seves cultures, sí, que hem d'intentar transmetre al llarg de les generacions perquè puguem tenir una identitat pròpia com a país, sí, i puguem avançar com a societat. Entrant amb el sector rural, amb el sector agropecuari, perdoneu, esperem que la revolta pagesa, aquestes últimes manifestacions dudes portades a terme, facin reflexionar a l'administració pública, intenti alleugerir o facilitar, podríem dir, tota la part burocràtica, i com a ramaders, o els ramaders i els agricultors, els proposaria un repte, que és sortir a explicar què fem i no quedar-nos a casa produint, que això ja ho sabem fer, i després potser involucrar-nos més en el que és defensar el nostre fora de les nostres fronteres, perquè si sortim de casa tenim més possibilitat que molta més gent ens escolti.
Doncs bé, anem a escoltar doncs, una mica les conclusions que em pot treure d'aquesta conversa que hem tingut aquí a l'Aina Sabata. L'Aina Sabata és veterinària rural especialitzada en boví de la cooperativa Plana de Vic. Explica'm una mica doncs, quina és la valoració que tu fas del que hem tractat.
Bueno, jo crec que ha fet un molt bon resum el meu company. Sí que em quedo, no?, més en el sector que em toca a mi, que potser sí que és veritat que hem de fer una mica d'autocrítica, no? I a part de queixar-nos molt, que això ja se'ns dona molt bé i tothom sap que ho fem, doncs donar a conèixer més el que fem. Sí que és veritat que hem anat produint i potser ho hem produït de portes endins, a darrere una valla i dins d'una granja, no? I doncs ser capaços d'explicar-ho, sigui xarxes socials, sigui amb el veí, sigui amb mitjans, no? Doncs com avui que estem aquí. I és això, donar-ho a conèixer i valorar una mica el producte. De tot el resum que fa el meu company, jo n'extrec, no?, aquesta conclusió, aquesta que autocrítica i que penso que és molt important i que ho podríem intentar aplicar una mica més.
I des de la Teresa Seuba, el Pujol de Sacantí, explotació familiar agrícola i ramadera, amb una producció i comercialització d'ous ecològics. Bé, on anem? Què és el que en treus d'aquesta del que hem parlat?
Bueno, vas molt d'acord amb tot el que hem dit els nostres companys d'aquí a la taula, i que sí que una part molt important de visualitzar els nostres productes és el màrqueting que li puguem fer nosaltres i el màrqueting que es pugui fer des de l'administració i les ganes que hi hagi de que tot això sigui una producció que el sistema de producció arribi al consumidor, que sàpiga d'on provenen els productes que consumeix, perquè realment és de... Bueno, és d'un nivell molt alt de qualitat i de qualitat, vaja.
Sí, en aquest moment tot ho tenim emmagatzemat, no?, i congelat, no sabem d'on venen les coses, no?
Sí.
Marco, valora'm com a tu, com a veterinari, assessor, productor de producció, en producció porcina, benestar animal, estàs com a professor també associat a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Realment tot això que hem parlat aquí et serveix? Què en treus tu? Que es fa poc? Que en parlem poc?
Bueno, jo estic amb una... Bueno, estic amb tots els que amb tots els teus companys de taula, simplement dir-ho que si la part més important és que se'ns visibilitzi, pues és aplaudir lo que està fent la fira de Caserres, desitjar-li llarga vida a la fira de Caserres, perquè aquesta fira és la que ens ha permet fer aquesta taula rodona, és la que ens hi permet estar aquí amb gent. Jo en particular poder fer una abraçada als meus antics alumnes i ara als meus nous companys, i als professionals, conèixer professionals joves també, que que això és pagès és la vida de pagès, és el jovent, és l'energia, és la il·lusió. Si no hi ha il·lusió no anem enlloc. Per tant, jo em quedo amb la il·lusió que sortim amb aquesta taula i les ganes de seguir lluitant per defensar una filosofia de vida que és la vida pagès.
I bé, i ara doncs parlem amb Josep Llorenç. Parlar de Josep Llorenç és parlar d'una persona il·lusionada en el món de la pagesia. Parlar d'un professor que ens parla de l'escola familiar agrària Quintanes com si fos a casa seva, que ell l'obrís cada dia. Ens parla d'aquesta mostra ramadera com si ell, evidentment, hagués estat el pare. I em sembla que va ser el pare i la mare i tot. Per tant, avui aquí el que tenim és això, una fira que l'altre dia en una entrevista que li vaig fer em deia molt clar: només tenim un repte, que la gent ens conegui, la gent conegui el que fem. Josep, això és el que ens enduem d'aquesta taula rodona, aquest repte?
Ens ha de conèixer, en primer lloc, perquè gràcies a aquesta taula rodona que avui esteu presents aquí, i agraeixo, ha estat a punt de sortir el sol, això vol dir que ho hem fet prou bé, i ens han de conèixer perquè som un sector molt important pel país. I tornant a les arrels que ens pertoquen, els amics ramaders, estem molt agraïts d'aquesta afluència de públic avui en aquesta fira freda, amb aquesta vigília de Reis, en aquesta nit màgica que ens espera. I això fa referència que si parlem de cor i parlem de motivació, que és el que intentem des de l'escola, a formar els nostres alumnes, que es motivin per la feina ben feta, i l'únic capital que tenen ara mateix és el temps, i això ens ha d'honorar sempre més.
Doncs bé, jo només em queda dir gràcies, gràcies per haver pogut entendre una mica més el món de la pagesia, aquest que el vivim, el mamem el cada dia, que quan tenim un producte a les mans no sabem el valor que té i el per què té aquell preu, i moltes vegades aquí el que ens trobem és més amb això, amb aquests reptes i oportunitats que el sector agrari reclama per poder tenir una bona producció i que es compleixi tot el que ens demanen a nivell d'administració en el món del benestar animal i sostenibilitat. Pensem que arribar aquí seria conèixer-nos una mica més. I, per tant, des d'aquí el que fem és aplaudir aquesta escola Quintana que tenim aquí, que ens fa aquesta escola familiar agrària Quintanes, que avui tenim aquí alguns professors i també tenim alguns alumnes, i per tant el que podem dir és dir gràcies a tots. Si voleu afegir alguna cosa més, i si no, doncs acabaríem aquesta tertúlia, una tertúlia que ens ha portat el Marco, el Josep, l'Albert, la Teresa i l'Aina.